Honorable conseller d'Educació de la Generalitat de Catalunya, rector magnífic de la Universitat Autònoma de Barcelona, digníssimes autoritats de Girona, col·legues, senyores, senyors. Quan fa gairebé un any el Departament d'Història de la secció de Lletres proposava la celebració d'aquest col·loqui sobre la formació i expansió del feudalisme català, tot el Col·legi Universitari de Girona es va entusiasmar amb la idea. Uns professors perquè els afectava professionalment d'una manera molt directa. Tots perquè hi veiem la possibilitat de demostrar públicament que el nostre centre ja havia arribat a la majoria d'edat i que, per tant, es feia urgent protegir el seu estatus. Heus aquí els dos eixos que han guiat els nostres passos fins a aquest acte d'avui. Promoure un debat intel·lectual sobre un moment fonamental de la nostra història i afirmar les bases del futur dels estudis universitaris gironins. Sabíem, certament, que trobaríem moltes dificultats. Tothom, però, estava disposat a aportar un gra de sorra al projecte. A tots haig d'agrair, en nom del Col·legi Universitari, la gratitud. Sense la il·lusió i l'entusiasme col·lectius, avui, certament, no seríem aquí. Voldria, però, que em fos permès d'expressar l'agraïment especial, en primer lloc, al professor Jaume Portell, perquè d'ell va sorgir la idea del col·loqui i sobre la seva esquena han caigut, lògicament, les feines més pesades. I, en segon lloc, a tots els professors que van acollir tan positivament la crida que els vam adreçar perquè hi participessin. Sigueu tots benvinguts a Girona. Abans d'acabar, deixeu-me recordar la nostra història més immediata. Fa 16 anys, el Col·legi Universitari de Girona iniciava les seves activitats amb una modèstia només comparable amb l'entusiasme dels professors que les feien possibles. Un d'aquests professors era Santiago Sobrequés. Que el seu exemple ens ajudi a convertir aquest centre, petit, perifèric i carregat de problemes, en uns estudis universitaris de primer ordre. El Col·legi Universitari vol dedicar aquest col·loqui que ara inaugurem a la seva memòria. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Joaquim Nadal, alcalde de la ciutat.
Conseller, rector, president, senyores i senyors, en nom de la ciutat, la meva obligació és només de donar-vos la més cordial benvinguda, de dir-vos que l'Ajuntament ni ningú de la ciutat no té les seves mans de programar la climatologia i que, en tot cas, el fred ens ve compensat per un sol radiant, i deixeu-me simplement confessar-vos dues coses del meu pensament personal. Una, la satisfacció perquè aquest col·loqui es faci aquí, en aquest col·legi universitari, i el fet que aquest col·legi universitari es troba ubicat en l'exseminari de Girona. Si això és algun símbol de progrés, us confesso la meva profunda satisfacció. Progrés, sobretot, en el sentit que la ciutat i el conjunt dels estaments de la ciutat haurà sabut reutilitzar un edifici que havia caigut en desús. Segon, aquest col·loqui es celebra en l'exseminari de Girona i molt a prop d'un conjunt monumental important que és una conseqüència directa d'això que vosaltres aneu a estudiar. Em penso que Girona és un bon exemple de conjunt nascut, entre altres coses, del feudalisme i de la capacitat dels feudals de l'època d'obtenir recursos per fer-ho. Si el que aneu a treballar aquests dies serveix per aclarir com s'ho feien i que bé o que malament que ho feien, nosaltres ens donarem per molt satisfets si a més Girona us ha agradat. Per tant, benvinguts i la nostra més cordial salutació.
Té la paraula el doctor Miquel Barceló, professor d'Història Medieval de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Autoritats, benvolguts senyores i senyors, estimades amigues i amics, el col·loqui sobre el feudalisme català que avui comença hauria de tenir una continuïtat futura, encara que no necessàriament regular. Aquesta continuïtat dependrà, sens dubte, del nivell científic que s'obtengui en aquests dies a Girona i de la nostra capacitat, vull dir-la dels participants, de reflexionar sense dèries ideològiques o prejudicis entorn de l'estat de la recerca sobre el federalisme català i la formació mateixa de Catalunya. Només la publicació de les ponències i comunicacions permetrà, doncs, fer un judici equilibrat sobre el nivell científic assolit i només el temps atorgarà el grau precís de vàlua a les hipòtesis propostes i a les indicacions de recerca fetes. Tanmateix, penso que després d'aquest col·loqui serà molt mal de justificar tornar a separar l'estudi de la societat andalusina sobre la qual s'efectua l'expansió feudal catalana i que el col·loqui ha valgut vincular i fonamentar científicament. Per altra banda, la peculiaritat del feudalisme, on comença justament a fer-se palesa l'excepcionalitat única d'Occident, the uniqueness of the West, és millor apreciada sobre el fons de la societat andalusina de l'Orient Peninsular. Aquesta recerca comparativa hauria de ser el començament de la superació del monòton i trivial medievalisme acadèmic. L'arqueologia, tant de prospecció com intensiva, serà, sens dubte, si es desenvolupa adequadament, un altre factor conduent a la superació de tanta irrellevància, més o menys erudita. Per això l'organització del col·loqui ha demanat específicament a dos especialistes, d'entre els pocs investigadors dedicats a l'arqueologia, un estudi de la qüestió i propostes de treball sobre el feudalisme català i sobre l'Àndalus oriental, el professor Manuel Riu i el doctor Guillem Rosselló. No és pas fàcil fer un balanç adequat ni de l'estat actual de la recerca sobre el feudalisme català ni de la societat andalusina conquerida. Tanmateix, però, s'ha avançat prou com per a fer imprescindible per a la comprensió de l'expansió feudal el coneixement de la vulnerabilitat militar de l'andalusina. Vulnerabilitat que no pot explicar-se ni per la ideologia de croada de la primera ni per un postulat nacionalisme de realització d'un destí manifest. Aquesta perspectiva és justament el fonament d'una aproximació científicament fecunda a la qüestió de la formació dels països catalans i de la seva tibant i espasmòdica història. En aquest sentit, s'ha de remarcar en goig la presència aquí d'historiadors valencians i demanar-se també per les raons sens dubte profundes i espanyoles de la nostra fins ara incomunicació. També cal remarcar l'interès de catalans i valencians cap a la història de les illes. Sordament, tossudament, malgrat tots els minotaures i súcubes acadèmics que intenten en l'ajut de poder burocràtic ostentat disfressar la seva escassa sobrevivència intel·lectual, els talps minaires fan forat i galeries cada cop més complexes. Que el retrobament d'avui sigui el començament d'una sovintejada i fèrtil comunicació que tanmateix, però, serà previsiblement difícil ateses les circumstàncies. el fet que les dues ponències hagin estat encomanades dels professors estrangers, la sàpiga Bonassi i la sàpiga Guixart, segurament no sorprendrà ningú. La seva obra important, en ses aspectes decisiva, no fa més d'inscriure's en una afortunadament ja llarga tradició d'interès que mostren historiadors d'arreu del món occidental envers Catalunya. Els noms són la memòria de tots i el gruix historiogràfic és més considerable i transcendent la recerca estricta, arribant a produir algunes vegades obertures teòriques importants. La presència de T.M. Bison, Paul Freeman, Michel Zimmerman, Charles Guilleré, etc., testimonia la vitalitat d'aquesta tradició d'interès per a Catalunya, que contrasta perfectament amb l'esquerida indiferència de la historiografia veïna espanyola. Totes les poques excepcions fetes. A tots aquests historiadors estrangers d'origen, però com ciutadans de vocació, volem públicament rengraciar-los la seva dedicació, la seva pulcritud professional, la seva discreció i la seva amistat. Ha sabut que la tradició major de la historiografia catalana fou produïda i mantinguda fora de la universitat d'Antoni Rovira i Virgili a Ferran Soldevila i Ramon de Madal. Només Jaume Vicent Vives tingui oportunitat d'emprendre una relativament curta però obèrrima recerca dins de la universitat, que pilarment però i paral·lelament per pisos freds i poc il·luminats, el mestratge de Ferran Soldevila, per exemple, anava estimulant dedicacions i recerca al llarg de la nit franquista. Ha sabut també, encara que no t'han dit, que a partir de la dècada dels 40 hi havia una eficaç maniobra política de neutralització de la recerca històrica catalana a l'universitat i de desnacionalització de l'ensenyament universitari. Catedràtics adequats foren enviats a fer el treball i el feren, i punt. Els resultats són mesurables i sense el sistema d'oposicions encara vigent faria estona que aquests resultats estarien ben mesurats i classificats. Avui, malauradament, no es pot pensar en mantenir i exercir una tradició de recerca històrica rellevant fora de la universitat. Això és fonamental ser vigilant i escrupolós. Catalunya, malgrat tot, no és un país normal. Tal vegada no hi ha pas països normals. Hi ha països que saben defensar-se i d'altres que es defensen poc o que troben que defensar-se de mal gust. La recerca sobre el feudalisme català a la Universitat Catalana està limitada per dues activitats professionals. El medievalisme empíric, que confon el document amb explicació rellevant, i les actituds d'impostura radical i truculència verbal a la darrera moda parisenca, per sota dels quals s'escolta inequívoc el deliri de l'irracionalisme, acompanyat però d'una mansa i disciplinada que hi et sents del poder burocràtic i acadèmic. Molts de nosaltres, sens dubte, naufragarem entre aquestes dues roques. Aquestes consideracions no volen de cap de les maneres reivindicar una pintoresca funció taumatúrgica o profilàctica pels historiadors de Catalunya i dels països catalans. Avui sembla que les òlibes han aixecat el vol i són el filòsof del crepuscle qui auguren l'esdevenidor, ocupen càrrecs i viatge. Sortosament, els historiadors de Catalunya ens han tornat petits a la mesura del país. I l'única dedicació justificable a tant de tedi apassionat, a tantes hores buides d'activitat entorn d'un aparent no res, a tanta angoixa, és la que porta a mantenir la història com a mostra, com a prova evident de que les societats humanes són desxifrables, són escrutables, són intel·ligibles, i que la història permet formular prediccions raonables sobre el funcionament d'aquesta societat, la societat capitalista actual, i dels grans desequilibris a escala mundial, un món del qual Sud-àfrica, capital pretòria, n'és el microcosmos, el mirall on ningú no gosa mirar-se. La pràctica històrica és, doncs, ensems una exigència metafísica, una exigència científica, perdó, i ètica, que va més enllà de la dimensió social de vestir la memòria nacional de Catalunya i dels països catalans, però el que passa necessàriament per aquesta funció és també una exigència incondicional de futur, de felicitat, a no ser que tots nosaltres siguem un dia forçats a presenciar inermes, quasi ritualment, l'esclat blanquinós i gèlid de la posta d'un sol darrer sense matinada.
Té la paraula el senyor Antoni Serra Ramoneda, rector de la nostra universitat.
Honorable senyor conseller, senyor president de la Diputació, senyor alcalde, companys universitaris. En primer lloc, les meves paraules han ser lògicament d'agraïment a tots els que han fet possible l'organització d'aquest col·loqui. Hi ha els professors de la Universitat Autònoma de Barcelona i molt especialment els professors del Col·legi Universitari de Girona, que malgrat les moltes tasques docents, les moltes tasques, malauradament, administratives, a què tot just feia referència el professor Barceló, han trobat temps per dedicar esforços per l'organització d'aquest col·loqui. L'organització d'un col·loqui com aquest comporta, naturalment, moltes dificultats, molts obstacles, i és molt complexa, i, malgrat tot, han fet possible que avui ens trobem aquí reunits i que tot sembla augurar que l'èxit del col·loqui serà considerable. L'altra banda és evident també que les autoritats de Girona, no pas només amb la seva presència aquí, sinó en tota la preparació, han jugat un paper destacable i un paper encomiable, que demostra la voluntat que té Girona de comptar amb unes activitats universitàries de qualitat. I en aquest sentit crec que aquest col·loqui és una prova palpable d'aquesta voluntat pel següent fet. A Girona no es tracta de repetir, com a altres indrets de Catalunya, un mateix model universitari on només es desenvolupin les activitats docents corrents, normals i típiques que han de comportar la concessió d'un títol més o menys ben guanyat. Es tracta de fugir d'aquest model, que intenta uniformitzar unes activitats universitàries al llarg de tota la geografia catalana per construir un model propi on activitats de recerca, activitats d'intercanvi d'idees, activitats d'intercanvi de conclusions siguin el pes fonamental sobre el que reposi tota la resta de l'universitat. No es tracta de construir una universitat només rutinària, es tracta de construir una activitat universitària basada en la recerca, permetent, doncs, que finalment sobre aquesta recerca acabi construint-se, acabi vestint-se unes activitats universitàries que realment responguin en aquest qualificatiu. I en aquest sentit, doncs, en lloc d'intentar construir i buscar nous centres que repeteixin el que ja s'ha estat fent en altres llocs, el que es tracta és de permetre, fonamentar, permetre crear aquestes activitats, aquests instituts, aquests centres de recerca que, responent a les condicions i a les possibilitats de cada indret de Girona, i l'alcalde parlava de que Girona és el fruit del feudalisme, de que finalment, a base de la construcció d'aquests centres de recerca, es tingui un model propi, característic i ben original, que finalment respongui a la qualitat que sempre s'ha volgut trobar. I en aquest sentit, doncs, és per aquesta conjunció entre els esforços dels professors, els esforços dels professors del Col·legi Universitari de Girona, els esforços dels responsables d'aquest col·legi universitari i, d'altra banda, l'ajut que s'han tingut de les autoritats, que jo, com a representant de la Universitat Autònoma de Barcelona, vull agrair a tots ells i a tots vostès la vostra presència en aquest col·loqui. Moltes gràcies.
Té la paraula el senyor Joan Guitart, honorable conseller d'Educació de la Generalitat.
Magnífic i excel·lentíssim senyor rector, excel·lentíssim senyor alcalde i distingit professor, excel·lentíssim senyor president de la Diputació, benvolguts professors, investigadors, senyores i senyors. La meva presència a Girona, amb motiu de la inauguració d'aquest col·loqui internacional sobre el feudalisme català, organitzat pel Col·legi Universitari, vol significar el suport que el Departament d'Ensenyament de la Generalitat atorga a les iniciatives de tipus universitari de les poblacions que, com ara aquesta, tenen centres universitaris i no es limiten a fer-los sobreviure, sinó que els volen donar un aire nou, autènticament científic i, per tant, universal. En el moment de l'assumpció dels traspassos de serveis en matèria universitària, som conscients que hem de començar a posar en pràctica la nostra política en aquest àmbit tan important de la vida ciutadana que són les activitats de tipus universitari. Ens trobem al nostre país amb una xarxa de centres universitaris que s'agrupen a l'entorn de Barcelona i el Vallès. Durant força temps s'ha dit que la rodalia de Barcelona es concentra el 90% de les activitats universitàries. Ara bé, si atenem a la distribució de la població a Catalunya, potser aquesta concentració de centres universitaris no resulta tan irracional com pot semblar a primera vista, malgrat que sigui fruit més de la improvisació que d'una bona planificació. En efecte, la Universitat de Barcelona pot acollir els estudiants del Barcelonès, del Maresme, del Baix Llobregat i del Garraf, i la Universitat Autònoma de Barcelona, els alumnes del Vallès Oriental i Occidental, els de la part del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès i els de la part de l'Anoia, el Bages i l'Osona. Quan la Universitat Politècnica de Catalunya té els centres considerablement repartits i repartits, en tot cas, d'una forma que no sembla massa xocant si tenim en compte la distribució de la població. Tenim, a més, els nuclis universitaris de Girona, Lleida i Tarragona-Reus que satisfan fins a cert punt les necessitats de les localitats esmentades i tenim, finalment, uns quants centres isolats a Manresa, Vilanova i la Geltrú, Canet, Igualada i Vic, alguns dels quals gaudeixen de gran prestigi i de sòlida tradició. D'altres, en canvi, van posar-se en funcionament en els anys de l'expansió econòmica i universitària i estan, en certa manera, infradotats quant a professorat i instal·lacions.
Amb aquest mapa universitari que he dibuixat, mapa que haurem d'anar adaptant a les necessitats de la nostra societat en evolució, si consolidéssim els centres d'ensenyament superior de Girona, de Lleida i de Tarragona-Reus, potser podríem abastar les necessitats actuals de formació a nivell terciari a Catalunya, creant només uns pocs centres d'estudis superiors en localitats on la formació que es donés als joves pogués revertir sobre la pròpia localitat o comarca seu del centre. Existeix, però, el problema de la dependència dels centres d'una mateixa localitat, de distintes universitats. Aquest és el cas de Girona, amb centres dependents de la Universitat Politècnica de Catalunya i amb centres dependents de la Universitat Autònoma de Barcelona, i evidentment el de Lleida, que compta amb centres dependents de les tres universitats catalanes. Aquesta doble o triple dependència dificulta l'existència d'uns lligams sòlids i eficaços entre els representants de la localitat, diputacions i ajuntaments, però també d'altres entitats i les seus centrals de les universitats. Per això creiem que caldria pensar en la possibilitat de crear uns organismes territorials de coordinació universitària que apleguessin i promoguessin els centres universitaris locals i mantinguessin les necessàries relacions amb les universitats de les que depenguin i amb l'administració educativa. Ara bé, d'altra banda i complementàriament, nosaltres pensem que en aquests temes, que són de planificació territorial o de mapa universitari, la societat catalana i el propi món universitari hi tenen molt a dir. El Departament d'Ensenyament, justament per això, vol realitzar en el curs d'aquest any que acabem d'encetar un debat que sigui alhora extens i profund sobre la funció de les universitats, o per ser més exactes, sobre el que la societat espera de les universitats. Creiem, efectivament, que la societat i les universitats han anat convivint en els últims decennis sense comunicar-se massa i, sobretot, sense que la societat exposés clarament què és el que espera de la universitat. I aquesta mena de desinterès ha contribuït a agreujar la crisi de creixement i estructura de les universitats. Aquestes, de fet, realitzen avui dia almenys tres funcions que tot seguit esquematitzaré per fer-les més clares. En primer lloc, les funcions docents i investigadores lligades a la formació de científics i humanístics que excel·leixin en llurs àmbits de competència i que siguin capaços de fer avançar el país i situar-lo entre els desenvolupats. La formació de bons professionals capaços d'exercir eficaçment llurs funcions dins la societat i capaços també de seguir aprenent al llarg de tota llur vida i fins i tot canviar d'especialització si així ho requerissin les circumstàncies. I en tercer lloc, la difusió i la democratització de la cultura acostant-la a un major nombre de ciutadans, la qual cosa s'aconsegueix de dues maneres: obrint les seves portes a un nombre més gran d'estudiants degudament preparats i realitzant activitats d'extensió universitàries obertes a tothom. En relació amb aquesta darrera funció, cal advertir, no obstant això, que no significa de cap manera resar el nivell més baix, que és un perill del que, per fortuna, sembla que les universitats es van allunyant, ja que, si no l'enrevés, donar a un públic més ampli uns coneixements rigorosos i veritablement universitaris. Aquestes tasques de les universitats que acabo de resumir crec que hauran de ser analitzades i debatudes per un col·lectiu més ampli que els propis membres de les universitats, com crec que haurien de ser analitzats i debatuts també els aspectes lligats amb l'accés i selecció dels estudiants a les universitats, els temes de les tasses universitàries i de la política de beques i ajuts a l'estudi, els dels lligams a establir entre universitat i empresa, els de política científica, els de l'orientació dels estudiants, els de competència entre universitat i d'altres. Però jo els voldria avançar, lligat amb el tema del mapa universitari del qual he començat parlant-los, perquè crec que els interessa especialment, que des del meu punt de vista els centres universitaris de les ciutats com Girona no haurien de contentar-se en realitzar les dues darreres funcions que tan sumàriament he descrit, sinó que haurien també d'intentar realitzar la funció de formar investigadors tant en l'àmbit de la ciència i la tecnologia com en el de les humanitats, per tal de convertir-se en capdavanters de la recerca, almenys en alguns dels camps concrets del saber. I això només ho aconseguirem amb un esforç realitzat des de la mateixa localitat per tots aquells que hi tenen interès. En aquest sentit, vull felicitar el Col·legi Universitari de Girona, que amb el suport de l'administració local ha emprès una tasca de recerca d'interès internacional, en aquest cas sobre la formació i expansió del feudalisme català, sense esperar que el reconeixement li vingui de fora, amb la qual cosa aconseguirà, també sens dubte, aquest reconeixement de la pròpia capacitat de convocatòria. Endavant, doncs, i molt d'èxit. El Col·legi Universitari de Girona ha sabut avançar una resposta a una pregunta encara no formulada, i n'esperem molt més en el moment en què aquesta pregunta sigui l'inici d'un debat, del debat que ja anuncio sobre societat i universitat. Moltes gràcies.